Ara aquí, amb naltros, a l'estudi de Ràdio Illa, tenim asseguda Anna Marta Surlí. Potser no us sona, alguns segurament sí, d'altres no. És tècnica del Consell en l'àrea de benestar social des de fa doncs, més d'un any que hi treballa, però no és gaire habitual que els treballadors del Consell doncs, tinguin un passat en la política, però no la política des de l'activisme o des del propi Ajuntament, que això sí que és més habitual, des del propi Consell, sinó a l'alta política. No és habitual que treballadors del Consell siguin exdiputats de la Cambra Baixa del Congrés dels Diputats. En aquest cas, la nostra convidada d'avui, aquesta tècnica del Consell, ho fou dos voltes, ho fou en dos legislatures, i a més, molt joveneta i assolint una autèntica fita, que en aquest cas és trencar l'històric bipartidisme que hi havia hagut a Castelló de la Plana, la seva província. Ella és d'un poblet que es diu Alcalà de Xivert, a 10 quilòmetres de Vinaròs, al nord de Castelló, i va guanyar per primera vegada doncs, un diputat o els hi va manllevar a PP i PSOE, en aquest cas, per Compromís. Bon dia, Marta, benvinguda aquí al de Far a Far.
Hola, bon dia.
Coneixes Ràdio Illa?
Sí, clar, ja porto així un temps com per a conèixer-vos, sí.
Molt bé. Escolta, anem a pans. Escolta, comencem pel final. Com és que vens a viure a Formentera? Coneixies de vacances o...?
No havia estat mai a Formentera quan vaig decidir vindre cap ací. Mai.
O sigui que vas venir perquè hi havia una vacant, una oferta de feina.
Bé, va haver un moment en el que, quan va acabar la segona legislatura, van passar les diferents contestes electorals de 2019. Vaig decidir prendre'm un temps de descans. I en aquest temps de descans vaig descobrir un poc pues, la tornada al món tècnic després d'haver tingut un càrrec de responsabilitat dins de la política. I vaig decidir que volia ser tècnica, que volia dedicar-me a la meva professió i per això necessitava eixir com a mínim temporalment de Castelló, perquè allí tenia doncs, una faceta pública que em feia molt difícil treballar des de l'àmbit tècnic.
Perquè tu de formació ets treballadora social.
Efectivament. I bé, en aquest moment de estudiar escenaris, a veure on podia tirar aquesta possibilitat de reinsertar-me com a tècnica, merament dit, per a mi una de les... dels punts bàsics era que fos un territori de parla catalana, perquè és la meva llengua vehicular i per a mi era important poder viure en la meva llengua. I per tant vaig començar a estudiar opcions i entre elles una de les prioritats era Formentera, Menorca. També era important per a mi que fos un lloc que m'obligara a baixar revolucions. Venia d'un moment polític, a més, molt intens, en el que havia dedicat molta energia i necessitava un poc aprendre a parar, per dir d'alguna manera. Quan vaig venir, que va ser un dia molt, necessitava aprendre a parar i, òbviament, Formentera m'aportava això. M'aportava aquesta tranquil·litat, m'aportava la llengua, que per a mi era fonamental, i a més m'aportava una oportunitat de treball en el que al País Valencià era molt complicat, perquè tota la part de menors està molt privatitzada, però sí que era un àmbit en el que jo m'havia especialitzat a l'acabar la carrera i que m'havia explorar una miqueta més. Vaig ser la plaça, vaig quedar... vaig ser seleccionada i d'un dia per a l'altre vaig carregar una maleta i cap ací.
Sí, diríem que ets una refugiada...
Política.
Política, no. Però sí, refugiada laboral, no? O sigui, la teva cara coneguda al País Valencià feia que la zona d'on tu coneixies, la zona on t'agradaria estar... no poguessis fer feina doncs, perquè et baterien. És aquesta la raó, si ho he entès bé?
Bueno, al final el món polític no és tan bonic conforme el pinten. És molt bonic per a mi.
No el pinten mica bonic, eh?
Bueno, el pinten bonic des del punt de vista laboral, per dir d'alguna manera, perquè hi ha molta gent que se perpetua en el càrrec.
No hi ha agències de col·locació, Compromís? Vas equivocar el partit, doncs.
No és la meva manera d'entendre la política. I com no és la meva manera d'entendre la política, de fet, podria haver explorat les opcions que tenia més enllà del càrrec que havia ocupat, però també tenia, també tinc clar que els polítics són persones i no podem perdre el contacte amb la societat. Si perdem aquest contacte amb la societat, perdem la noció de la realitat conforme hem vist moltes vegades amb molta gent que està en política. Uh-huh. Jo vaig començar a estudiar treball social i així n'ha estat totes les meves xarxes. Estava, no sé si la gent recordarà, en aquell Messenger de fa
mil anys. Ui, sí, el Messenger. Sí.
El meu nick era idealista convençuda que es pot canviar el món per fer-lo més just. Continua sent el meu nick a Twitter avui per avui. I és que així n'entenc el món. I l'entenc des del treball social i l'entenc des de la política. Per tant, necessitava ixe tornar a reconnectar en les meves arrels més socials, més de l'estat del benestar, que per això soc treballadora social, i això necessitava passar, òbviament, per desconnectar de la part pública. I la part pública pesa molt, pesa més del que creiem, per a bé i per a mal. Mm-hmm. Pesa quan hi ha oferiments, però també pesa quan volen contraprestacions en aquests oferiments. I jo sóc una persona que bueno, a ma mare, és, que per a mi és un pilar fonamental, evidentment, en tota esta trajectòria vital, el primer que li vaig dir el dia que vaig ser diputada és que si algun dia perdia la connexió, m'ho diguera i me farà tornar a casa. No m'ho ha dit mai. No crec que ho penso, vull dir, crec que no mai he perdut aquesta connexió, però en aquell moment per a mi era important. Havia entrat efectivament en 29 anys, en tenia 34, en anava a complir, i entrava en un terreny per a mi que començava a ser pantanós. Començava a, possiblement, a tindre que deure favors, i això és algo que no m'haguera perdonat mai. Per tant, necessitava eixir de Castelló sí o sí.
Li vas veure les orelles al llop, no? Sí.
Des d'un punt de vista de com jo crec la política de transformació com a transformació social, sí, li vaig veure les orelles al llop. Me va fer respecte tindre que assumir coses que no volia assumir. No he fet mai res en política del que no estic orgullosa, mai he pres una decisió ni més un vot sobre algo que no estic convençuda de lo que estava fent. Per tant, si volia tornar a reconnectar en ese yo més laboral, també tenia que ser coherent en el que havia dit sempre, i primer era un... també ho tinc que dir, vull dir, vaig vindre amb una previsió de temporalitat, perquè el contracte era per 6 mesos, i bueno, Formentera m'ha atrapat, i així estic, i així m'he quedat, i la veritat és que contenta.
Molt bé, escolta, no, és molt interessant el que expliques, no? Quan algú es veu cara a cara amb el dilema, no? de dir que sí una primera vegada i sabent doncs, que aquest sí una primera vegada o accedir a segons què una primera vegada, diríem que és, no té volta enrere, no? I millor dir prou, fins aquí. T'havies de prendre la pastilla de Matrix per entrar al Congrés, com feien els diputats de la CUP?
No, jo crec que el Congrés és una institució molt útil. Si realment l'entens com el que ha de ser, si realment l'entens fora dels interessos partidistes i fent les coses per la gent que representes, que és la teua circumscripció. Jo per a mi vaig fer coses molt guais i de les que me sent molt orgullosa, tant per a la gent de la circumscripció de Castelló com bueno, a nivell dels meus eixos ideològics, com pugui ser el feminisme, com pugui ser l'esquerra, vull dir, he fet coses de les que jo me sent molt orgullosa i crec que així n'ha de ser. El que no crec és que tinga que ser un espai de col·locació, conforme dies tu abans, de gent que pegue la cabota. Això crec que és un error. I vaig a ficar un exemple del que passava allà en el dia a dia. Els meus companys, Castelló té una circumscripció de 5 representants al Congrés. En 3 anys i mig que vaig estar allí, te podria dir que els meus companys de la resta de diputats i diputades de la resta de partits de Castelló podrien pujar a tribuna en els 3 anys i mig que vaig estar, poden haver pujat a tribuna 2 vegades com a molt. N'hi ha qui no cap, eh?
Per home.
A parlar, a defendre una iniciativa.
Dos vegades entre tots? O dos vegades cada un?
No, el que ha pujat, 2 vegades. De fet, només n'hi havia un que alguna vegada... De fet, mira, un diputat del PSOE va pujar en 2 ocasions, un diputat del PP va pujar en 1 ocasió i la resta de...
Un PSOE i un PP no van pujar mai, no?
Mai.
Estaven allà...
Mai. Ciudadanos no va pujar mai tampoc, en aquest moment tenia representació. Jo pujava una mitja de 4 vegades cada ple. Depende del play dels temes que tocava. Jo era responsable de l'àrea de benestar social, òbviament, de l'àrea d'igualtat. Nosaltres, no només jo, tots els diputats, perquè la resta de companys eren tot homes, els tres diputats de Compromís i jo com a diputat pujàvem moltes vegades a defendre iniciatives.
Vas poder parlar mai amb l'hemicicle ple?
Sí.
Perquè, clar, tenim aquesta imatge de vegades tan desangelada de l'hemicicle un 20% o un 15%.
Bueno, jo he fet preguntes a ministres, vull dir, sí, he estat en hemicicle ple i he parlat, sí. Sí, a la ministra d'Igualtat del PP en el seu moment, a Dolors Montserrat, li vaig fer una pregunta
Dolors
en ple.
Dolors Montserrat, filla, ve per aquí, per Formentera, també, potser un dia te
la trobes. Ah, sí, mira, pues, no tenia mala relació. I després això és una cosa que la gent pregunta molt. I després, internament, pues, hi ha un entorn de treball. O sigui, internament sí que intentes tindre una relació cordial. Òbviament hi ha persones en les que eres més afín i quedes per a fer un cafè fora de l'entorn congrés merament dit, i hi ha persones en les que no, en les que te limites a tindre el tracte directe de tasca parlamentària i punto.
Com has començat tu la teva activitat política? A quina edat?
Vaig començar en 25 anys.
Ah, però tard, no havies militat de jove a cap organització?
No, jo era molt activista a nivell associacionista, havia sigut ja presidenta del grup de dansa, ja havia muntat una escola de danses infantil al poble, vull dir, era molt activista a nivell associacionista, però no mai m'havia deixat convèncer, m'ho havien plantejat diverses vegades.
Una carrera fulgurant, comences amb 25 anys al món de la política i amb 29 ets diputada a Madrid.
Sí.
Com passa això?
Bueno, jo sóc una persona que m'implico molt en les coses que faig i el dia que vaig decidir militar, de totes. En 25, a veure, era en 20, a punt de complir els 25 vaig començar a militar i l'any següent, en el primer congrés el Congrés Fundacional de Joves del País Valencià, vaig ser electa ja secretària d'organització a nivell nacional, a nivell del País Valencià. I, bueno, jo m'implico molt en tot i al final li poso molta passió a tot per a bé i per a mal, i això té coses bones i dolentes, òbviament. I, bueno, cada vegada que m'han fet algun oferiment ho vaig acceptar i vaig ficar tota la passió del món i això fa que en certs moments pues, estigués una miqueta en el moment adequat, al lloc adequat, que va ser el cas de 2019.
Compromís és una, diríem, una formació relativament jove, va tenir una dècada, una miqueta més.
Com a tal, sí, com a coalició, sí.
I sí, perquè veu de diversos moviments. En qualsevol cas, governeu el País Valencià, ostenteu l'alcaldia de València i teniu diputats al Congrés dels Diputats. Com us veuen a Madrid? Doncs aquest perfil de diputat d'altres bandes de l'Estat, fills de gent doncs, que en fi, fa molts anys que corre per allà pels mons polítics i que potser tenia una altra visió dels valencians, com a gent potser més dòcil, més d'una altra idea, i que de cop i volta venen aquests diputats de Compromís que deuen veure, ui, ens estan fent trontollar la València que coneixem.
Bueno, hi ha moments en què...
La València de Zaplana i... No?
Sí, de Rita i sí. Bueno, sí,
l'oasis valencià, no?
Exactament, València era, bueno, l'oasis de la corrupció, sí. Si ho podem dir clarament, vull dir, òbviament València, el País Valencià externament, bueno, i Castelló en Fabra, l'aeroport de l'Abuelito, o sigui, és que érem, per sort, la imatge pública que hi havia del País Valencià per a mi era...
Bueno, aquí a Mallorca, déu-n'hi-do el que es va robar, també, eh?
Bueno, és que sí, així estem una miqueta a la part. Però, no sé, la imatge... No sé si així la teniu tan present, però la imatge del el cotxe de Fórmula 1 amb Camps i Rita Barberà saludant com si fossin la Fallera Major de València per a nosaltres és garrifosa, és molt dura, perquè era la València del pan i circo. Era el País Valencià del pan i circo, i, clar, pues, tot això ha canviat. Per sort, ha canviat molt. I a més és que hi ha, vull dir, el carrer al País Valencià canvia molt i la gent ja no ens percep com aquests loquitos.
Els loquitos revolucionaris, catalanistes...
O els de les camisetes. O, no, ja ens percep com a governants i això per a mi és important. A Madrid ha canviat molt també la percepció, vull dir, bueno, així també tenim un problema de finançament molt important, per exemple, a Balears, i ningú parlava de finançament, del infrafinançament del País Valencià a Madrid. i vam parlar nosaltres, però és que ningú parlava de l'alliberament de l'AP7, que se va alliberar l'1 de gener de 2020 gràcies a una iniciativa que van presentar Compromís, que era l'única via de comunicació segura que teníem, perquè al final alliberar una autopista està clar que a nivell mediambiental és molt qüestionable, i jo la primera que ho qüestiono, però quan no tens una altra via de comunicació segura, és que no hi ha una altra opció, perquè és que la gent, a l'altura del meu poble, tot el món tenim un familiar que ha mort en accident a la Nacional 340 perquè té molts punts negres. I no hi ha una altra via, era o alliberem la P7 o en construïm una altra. I això, front a aquesta dicotomia, pues tot això no se portava allí, no se parlava. Eren pues, des de les paelles, la paella i les falles i la festa. I bueno, pues ara som un territori que, com a mínim, el Congrés comença a dir la seua i comença a reclamar les necessitats de la gent de peu, del dia a dia, perquè al final, si pots agafar una via segura de comunicació o no, és el teu dia a dia,
Has esmentat els problemes de finançament compartit entre el País Valencià i les Illes Balears. Valtros heu erigit una miqueta com a partit que defensa en aquest sentit doncs no una identitat, que també d'alguna manera, però també els interessos reals no supeditats, en aquest cas a la mecànica, a la maquinària de partit, com sí que ho han de fer doncs, els diputats valencians de PSOE o PP, per exemple, que estan supeditat el que diguin doncs,
Personalment, si me permets que t'interromp, no ho entenc, O sigui, no entenc la submissió als interessos de partit estatals, no els entenc ni els entendré mai, si a mi m'haguessin...
Ho tenen per descomptat,
però,
no?
Sí, sí, totalment. Però si a mi en algun moment Compromís m'hagués demanat que votara algo que anava en contra dels territoris de Castelló, de la circumscripció a la qual jo representava, m'hagués negat.
D'acord. No,
vull dir, me pareix que és algo que acceptem i que així no és, òbviament, però que hem de qüestionar.
Aquí a les Illes, a Madrid, no hi tenim aquest partit més enllà doncs, de partits que no deixen de ser sucursals d'altres partits del centre de l'Estat, no? De la capital econòmica i política de l'Estat. I es veu cada cop més, amb certa enveja, doncs, les Canàries, com amb un o dos diputats poden fer torça al braç doncs, a un president del govern o poden negociar. En aquest cas estan buscant sinergies, no? Veiem molt aquesta certa doncs, sintonia entre el País Valencià i les Illes doncs, perquè les problemàtiques són compartides, no?
Òbviament, tenim moltes problemàtiques compartides i el tema del finançament, per exemple, és una demanda històrica i per a mi claríssima. Jo crec que és important que hi haguin partits que realment defensen per al que estem elegits i elegides els diputats i diputades, perquè al final no mos tenim que oblidar que representem a una circumscripció, no representem a un partit polític. Que si el dia de demà, que per a començar la disciplina de vot no existís, és una norma no escrita, però legalment això no existís ni deu d'existir. Però és que a més, que si el dia de demà el teu partit, el que... pel qual formes part, t'expulse, tu continues mantenint l'acta com a diputat o diputada. Sí, sí. Perquè a qui representes és la gent que t'ha votat, és la teva circumscripció. I per això t'he dit abans també, ho hem de qüestionar. I és fonamental que realment capgirem tot això. Capgirem des del punt de vista que hi haguen partits que realment defensen a la gent a la que representen i a la circumscripció a la que representen, però també per exigir als partits grans que hi ha vida més allà de la M30. Hi ha molta vida, de fet, més enllà de la M30.
Has esmentat el català, la llengua, com un element, un factor clau en la teva elecció del territori, en aquest cas Formentera o les Illes Balears, per venir a treballar i fugir d'aquest escrutini públic que tindries doncs, a Castelló. Pots viure i treballar en català amb normalitat a Formentera?
Sí. Sí, sí, de fet, tot l'equip és catalanoparlant actualment, l'equip en el que jo treballo dia a dia, pràcticament la immensa majoria de l'equip de benestar social és catalanoparlant. Sí que és cert que tenim usuaris que no ho són, bueno, per a mi ahí està també la màgia del bilingüisme, jo parlo dos llengües a la perfecció i no me costa, però en el dia a dia sí, sí, sí. Sí, de fet, trobo més contradicció, per exemple, quan estic... els moments en què estic a Eivissa, que allí sí que se parla pràcticament sempre en castellà, que així em comunico en tots els llocs en català.
És l'hora del pati, ja estan escorxant algun nen, pareix, s'escola aquí entre els micròfons, doncs, els jocs dels nens que han donat molt revolucionats. Escolta, existeix l'eròtica del poder o no, Marta?
Sí, existeix l'eròtica del poder.
Ah, sí?
Sí.
Ho has viscut en pròpia carn.
Sí.
Es té més èxit després de ser diputada al Congrés?
Sí.
Sí, ja.
I he passat uns anys bons. Sí.
Escolta, una cosa...
Sense entrar molt a detall,
no,
però
no,
sí.
No entrarem en detalls. Escolta, et va tocar viure potser els moments més convulsos de la política espanyola, no? O sigui, amb tu, amb aquestes dues legislatures de 2016-2016 i 2016-2019, d'alguna manera, primer, es va consolidar el final del bipartidisme.
Jo dubto que estigui consolidat el final del bipartidisme.
D'acord. No es pot dir, com dèiem abans, blat fins quan està el sac i ben lligat. En aquest cas, es va, diríem, es va començar a esquerdar aquest bipartidisme.
Això sí.
D'una manera, doncs, efectiva. I també es va viure, doncs, diríem, l'amenaça o, en aquest cas, doncs, el repte més important a la unitat d'Espanya des de la Constitució, no? Amb aquest referèndum, diríem, de l'1 d'octubre a Catalunya, que tu vas viure aquells moments al Congrés.
Hi havia només al Congrés, jo vaig anar a l'1 d'octubre presencialment amb una delegació europea. Uh-huh. I vaig tindre que traure el carnet de diputada per a que no carregassin contrats a les portes dels col·legis electorals.
I quin era l'ambient? Realment estava crispat l'ambient al Congrés o no?
L'ambient estava crispat perquè, òbviament, estem en un moment per a mi d'impàs. Vull dir, l'estat espanyol està construït sobre una fal·làcia de plurinacionalitat que realment no existeix i està construït, al final, en els pactes de la Moncloa i la transició democràtica, que és molt feble, absolutament feble. L'ambient estava crispat, clar que sí, però hi ha molta part d'escenificació, eh? O sigui, hi havia moltíssima part d'escenificació per part de tot el món. I al final, per a mi, estem en el debat és molt més en profunditat si independència sí o no, que encara que tinguéssim el nostre posicionament, si no és el debat és democràcia sí o no.
Us va tocar mullar-vos a compromís alguna votació en relació a l'1 d'octubre al Congrés? El Senat sí, es va haver de votar el 155
no i el Congrés... No recordo, però bueno, jo me vaig mullar molt en el tema. Jo personalment ho vaig fer, sí.
Perquè, clar, hi havia pactes amb el PSOE, era molt clar, impulsant i votant el 155, per exemple, i clar, aquí potser...
Jo no l'haguera votat, no òbviament. No només no l'haguera votat, vull dir, jo com t'he dit abans, vaig estar presencialment a Barcelona el dia 1 d'octubre i vaig fer tot el que vaig poder per a parar les càrregues que se van donar davant o que s'anaven a donar en la meva presència. Vaig viure moltes coses, però jo sempre ho dic, per a mi hi ha dues coses que en la meva trajectòria vital m'han canviat a nivell ideològic i m'han fet fer un clic. Una va ser una visita als camps de refugiats del Sàhara Occidental, uh-huh. que òbviament me va fer percebre la vida d'una manera absolutament diferent i me va fer percebre, que va ser quan vaig començar a implicar-me en política d'una manera més activa, me va fer percebre la lluita política com algo molt més necessari. I l'altra va ser l'1 d'octubre, perquè vaig veure com un moviment democràtic s'intentava parar a pals. I això és molt dur per a una persona que és democrata, absolutament convençuda. Perquè al final no és qüestió de... Que és el que te deia, no és qüestió de si independència sí o no, és que això ho ha de triar la gent que viu a Catalunya, i ho ha de poder votar, i ja està. I si era sí o no, i cada un ha de fer campanya conforme fan a Escòcia, sense anar més lluny, I simplement normalitzar el fet de poder decidir sobre el nostre futur com a societat, cada un en el nostre àmbit. I crec que per a mi això va ser un colp de realitat important i al final per a mi un seguir o un connectar amb aquesta transició mal feta que se va fer en el seu moment.
De prova amb la Marta Surlí acabarem ja de seguida entrant els nostres tertulians, a més ja de tornar a fer feina. Ella és tècnica del Consell en l'àrea de benestar social, però té aquesta peculiaritat, que és exdiputada en dues legislatures al Congrés dels Diputats i l'hem convidat aquí. Abans esmentaves doncs, que un compromís s'ha acabat, hi ha hagut aquesta normalització de compromís com una alternativa política com qualsevol altra al País Valencià. Heu arribat doncs, a capes de la població que abans potser us miraven doncs, aixecant la cella amb certa suspicàcia, muntat fins i tot en la població urbana de les ciutats. Pel valencià, també hi ha un revival? Hi ha un cada cop doncs, un apreci i una consciència de la importància de la llengua pròpia, perquè va haver-hi, doncs, es va intentar doncs, destruir des de dins el País Valencià, es va intentar doncs, menystenir i durant molts anys, i en aquest cas doncs, intentar doncs, portar l'ostracisme a la pròpia llengua d'allà.
Costarà molt. Recuperar els 20, quasi 25 anys de govern del PP en el que efectivament se va atacar la llengua constantment, se va intentar eliminar, se va intentar menysprear, uh-huh. Inclús revertir i ser mar de fons que moltes vegades apareix del catalanisme, tot això costarà molt, perquè durant molts anys s'han tingut els mitjans, s'han invertit a més diners públics per a poder suportar tot aquest discurs, i això no és fàcil de revertir. S'estan fent passeig i a més s'està vivint en molta més normalitat parlar la teua llengua que passava abans, perquè abans doncs, parlar la teua llengua en moltes ocasions era reconegut com una falta de respecte, inclús.
Ja fa un any i mig que ets aquí, Marta, no coneixies Formentera. Què és això que t'ha atrapat, que dius que t'ha atrapat de l'illa?
Uf, no sabria explicar-ho, però per a mi ha sigut un ressorgir. He reconnectat en moltes coses meues, i tot i estar, això que vaig a dir pot semblar contradictori, però tot i estar més lluny de la meva gent i de la meva família, tinc més temps per a ells, que això per a mi ha sigut molt important. Puc disfrutar el temps que tinc amb ells és de molt millor qualitat que el que tenia sent diputada, i per a mi ha sigut un poc pues, això, un espai on sentir-me Marta Surlí una altra vegada, sense el guionet, diputada en el Congreso, i poder realment ser bueno, doncs una persona més fent la meva tasca, implicant-me com la que més, perquè així no sóc jo, però al final una tècnica.
Vius a poble o vius en disseminat?
Ara mateixa, per motius personals, estic a Eivissa. Anant i venint
cada dia, eh? Uau!
Vivia, quan vaig arribar, vivia a Sant Ferran.
A Sant Ferran.
Els primers, sí, fins final d'any.
Molt bé, molt
bé. I ara, si podem tornar, en quan poguéssim tornar.
Quan pugueu tornar, tornareu.
Sí, el que passa és que el tema de vivenda a Formentera ja ho sabem, que és un munt complicat.
Però ja saps, a muntar un compromís aquí a Formentera, a veure si d'alguna manera doncs, s'espitja aquesta qüestió, perquè de moment pareix que els que manen, doncs, en fi, tenen les mans lligades o tenen poc... Tenen, segons ells, doncs, poc marge per a revertir aquesta situació. En qualsevol cas, com t'entretens aquí a l'hivern? Tampoc hi ha gaire cosa a fer. Llegeixes, mires sèries, fas esport, no sé.
Faig esport, i aquí viene mi parte friki, no? A mi m'agrada molt llegir, uh-huh. I m'agrada molt llegir assaig, i això implica una concentració important. Uh-huh. A més, m'agrada molt estudiar.
Què estàs estudiant, Marta?
Ara mateixa tinc que començar perquè comença el curs. Estic decidint que no sé si faré un altre màster. Vaig vindre així fent un postgrau d'igualtat, que és una de les meves especialitats. I bueno, vaig acabar l'octubre passat, i ara mateixa doncs, estic planificant què faré este curs. No sé si començaré el grau, perquè jo soc diplomada en treball social encara, si faré el curs pont de grau, si començaré un màster més relacionat en tema de menors per tindre contactes, suposo que en tema centres, perquè a més tenim alguns projectes ahí que s'estan impulsant des de la conselleria que pot ser interessant, però bàsicament llegir... he acabat tots els llibres que tenia pendents d'assaig feminista, i això per a mi és la vida.
És monotemàticament?
Pràcticament sí. Normalment tinc dos llibres sempre en marxa. Normalment llisc alguna novel·la més més portadora i algun assaig feminista densito. Soy densita leyendo, soc a munto densa. Sí, sí.
Escolta, tornaràs a la política algun dia?
Segur.
Sí, eh? Quan hagis tingut aquests anys de contacte, doncs, amb la
ciutadania. No sé si... No tinc plantejat res, perquè al final, precisament, l'entrar en política me va fer veure que ja puc planificar, que al final les coses passen i decidixes estar i aprofitar les oportunitats o no, però me corre per la sang i m'agrada moltíssim la política i m'agrada molt aquesta part pública de política. I segurament sí. No sé quan, no sé com, ni no sé, i tampoc sé on, però sí, tornaré segur.
Moltíssimes gràcies, Marta Surlí, Ràdio Illes Cateua, com ho és de tots els formenteres i formentereres que viuen i treballen, o viuen o treballen, a Formenter. Segueix-nos escoltant, nosaltres estarem molt atents també a la teva carrera. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia i gràcies a vosaltres.